She's tired of fixing parachutes. She's sick of phones.
Fa unes setmanes us parlàvem de la revista online Magellan. Era la seva directora qui ens explicava que els articles d'aquesta revista estaven fets pels propis viatgers. I això ens va fer pensar que a nosaltres, el Tiramilles, ens agrada molt conèixer l'opinió dels viatgers i que era una iniciativa que de la mà i amb l'ajuda de Magellan podíem posar-nos aquí sobre la taula. Ens agrada saber de primera mà com s'ha viscut una destinació, descobrir quins són els atractius que més han pogut interessar aquelles persones que han viatjat. Avui iniciem el primer d'una sèrie d'espais en els que els viatgers que escriuen a Magellan passaran pel nostre programa. Se sentaran aquí en aquesta taula i ens explicaran el seu viatge, tan fàcil com això. Posarem una sintonia per veure si descobriu de quina destinació parlarem avui. Maria Portús, molt bon dia.
Hola, bon dia.
De fet, aquesta música pot confondre, perquè sabem que és un país asiàtic i d'això no hi ha cap mena de dubte, però podem estar parlant de la Xina perquè no som tan entesos en música com per descobrir-lo, o podem estar parlant del Japó, o potser a lo millor d'algun altre país asiàtic que també sonaria similar, no?
Doncs sí, però bueno, en aquest cas estem parlant del Japó.
Tu et vas convertir en periodista, no sé si per un dia o per molts dies, o si tens afició a l'escriptura, no sé si t'agrada fer fotografies, com arribes a Magellan?
Doncs la veritat és que ha estat la primera experiència en aquest sentit. Jo quan vaig estar de viatge, com fa moltes persones, doncs vaig estar penjant fotos a Instagram i al Facebook i tinc una amiga i companya de feina que escriu regularment a la revista. I va ser ella la que m'ho va proposar, em va dir bueno, que les fotografies eren maques, que estaven molt bé i que estaria molt bé si m'animava a escriure un article per explicar una miqueta com havia anat el viatge i la meva aventura.
De fet, tu descrius, en el teu titular, en l'article, parles d'entre la serenitat i l'extravagància, el refinament de la cultura japonesa, els seus temples, els seus carrers adoquinats, les cases de fusta, els camps d'arròs i també els camps de nenúfers. Pura elegància. Però tot això no ho tenies tan clar, de fet. El Japó era una destinació que tu havies somiat durant molt temps, d'aquelles destinacions que tots tenim en el rànquing de quins seran els pròxims viatges que farem, però en definitiva, quan anaves cap allà tenies algun dubte respecte si, com a vegades passa quan un té moltes expectatives, doncs et pot decebre una determinada destinació, no?
Doncs sí. El fet és que jo conec a moltes persones, tinc molts amics que han estat a Japó en els últims anys i tothom me n'havia parlat meravelles. Era, bueno, parlar del Japó i tots volien tornar-hi, quina enveja, ja m'agradaria poder venir amb tu. I és clar, quan et van parlant d'un tema i penses, ostres, és meravellós, sempre tens la por de veure si llavors no complirà les meves expectatives, no? Perquè quan vas a un lloc totalment desconegut, és molt fàcil que et sorprengui, que et cridi l'atenció quan hi has vist moltes fotos i a més t'han dit que està molt i molt bé, tens aquesta por.
Però no et va decebre.
No, la veritat és que no, que ha estat una experiència fantàstica, un viatge, bueno, dels millors que he fet i, bueno, que hi tornaria demà mateix.
Explica'ns una mica la ruta que vas fer.
Nosaltres vam començar per Kyoto. La idea era començar a Kyoto i acabar a Tòquio per poder fer, diguéssim, optimitzar al màxim les dues setmanes que teníem. I començar per una ciutat i acabar per una altra ciutat. Vam començar per Kyoto pel tema de la tradició, dels temples, de poder una mica veure la part més tradicional de Japó, que en el fons és la que a mi d'entrada em cridava més l'atenció.
Més t'interessava.
Sí. Kyoto és una ciutat fantàstica, és molt, molt maca, sobretot la part antiga, el barri de les geixes, els temples, hi ha moltíssims temples. No te'ls acabes. Arriba un moment que crec que has de fer un peron i veure altres coses perquè acabes saturat. Però bueno, molt bé. Kyoto, és molt, molt, molt maco. Llavors, volíem combinar una miqueta també, fer una part més alternativa, podríem dir, i va ser quan vam anar a Koyasan, que no és tan conegut, tot i que jo conec persones que havien anat i me n'havien parlat. De fet, hi vaig anar per recomanacions. I Koyasan és una ciutat sagrada. Està també plena de temples i la característica més important, diguéssim, és que et pots allotjar en un temple. pots passar la nit al temple i, a més, assistir a les plegàries dels monjos al matí. Una miqueta com anar a missa aquí, diguéssim, però més exòtic.
Escolta, un incís només. El teu viatge era un viatge organitzat o era un viatge que tu vas anar fent a la teva mida segons et va interessar?
No, ens el vam muntar nosaltres a la nostra mida.
Vale.
Sí, sí, jo vaig parlar amb moltes persones perquè, com et dic, tinc bastants coneguts i amics que hi han estat i agafant una miqueta doncs, el que ells m'havien dit, el que a mi m'interessava més, vam crear aquesta ruta.
I tu podries dir-nos per què hi ha aquesta tendència de viatjar a Japó ara en aquests moments?
Doncs...
És una tendència entre parelles que es casen, que decideixen anar-se'n a viure junts, que,
no
que els
sé.
Agrada el sushi, no sé.
Jo crec que també és important... Encara que sigui una tonteria, el del sushi.
La gastronomia.
Perquè hi ha molta gent que està com descobrint el sushi i que sembla que de cop t'ha d'agradar el sushi sí o sí.
Yeah.
I a partir de la gastronomia pot ser que moltes persones es decideixin anar a conèixer el país. No sé si és això, o potser bueno, és el que passa en el Bocorella, que una persona en parla, una altra també, i es va descobrint i et va com creixent la curiositat per visitar-lo.
Després de Kyoto i d'aquest altre...
De Koyasan.
De Koyasan, que vas anar a missa.
Sí, vaig anar a missa. Aquí no hi vaig gaire, però allà hi vaig anar. Bueno, vam fer una nit allà, vam fer una estada d'una nit i vam tornar cap a Kyoto. I vam passar un parell més de dies perquè la nostra idea era tenir com un camp base, la ciutat, i poder fer també excursions de dia a altres llocs. Com que el sistema allà de trens funciona molt i molt bé, és molt fàcil poder... doncs fer 300 quilòmetres en un dia i tornar al teu punt de, diguéssim, al teu camp base. Llavors, des de Kyoto, a part d'anar a Koyasan, que és on vam passar una nit, vam fer altres excursions de dia. Vam anar a Miyajima, que és on hi ha el famós tori que surt de l'aigua, diguéssim. Mm. Llavors vam anar també a Nara, que és una altra ciutat petitona, que hi ha el temple amb el Buda més gran del món, que realment és el que val més la pena de Nara. Crec que és potser l'única cosa, però bueno, és important anar-ho a veure.
Quan viatges a les zones més rurals, a zones que no són tan purament turístiques, tens un problema idiomàtic o també continuen parlant anglès?
No, de fet és que no parlen anglès pràcticament enlloc, ni a les ciutats
grans. A les grans ciutats, tampoc?
Pots trobar-te persones que es dediquen al turisme que parlin anglès, però no és comú. Jo diria que és una miqueta com aquí, que vas pel carrer i no tothom et pot parlar en anglès. Doncs és una mica això. El que passa que el que fan és que són molt amables i intenten, de la manera que sigui, que tu et puguis com comunicar amb ells. A través de, no sé, si hi ha un mapa, doncs d'assenyalar-te o d'acompanyar-te fins i tot. Si en algun moment et preguntes on és un lloc i no tenen la manera d'explicar-t'ho, agafaran i t'hi portaran o intentaran d'alguna manera ajudar-te. Són molt, molt amables.
2 setmanes de viatge, Kyoto la primera part com a base per anar a fer excursions i per anar descobrint altres punts del país i a partir d'aquí passes cap a Tòquio?
No. Vam fer una parada de 2 nits a Takayama. Takayama està a la vegada, diguéssim, al peu dels Alps, perquè a Japó hi ha uns Alps, també, són unes muntanyes, que a mi va ser el que em va sorprendre més, perquè no tenia la imatge aquesta de Japó, no? Aquesta part més rural i més, diguéssim, això, verda, frondosa i de muntanya. Llavors, Takayama és una ciutat que és molt bonica, té una, com un casc antic, diguéssim, que està molt ben conservat per passejar, per hi ha botiguetes, restaurants, tot de fusta, tot molt, molt tradicional, diguéssim. I a més, des de Takayama es pot anar a un lloc que es diu Shirakawa-go, que és patrimoni de la UNESCO, i és són una sèrie de poblets típics, això sí que ja és el tope del Japó rural, diguéssim. Són uns poblets de 4 cases, amb casetes de fusta, amb els camps d'arròs, els nenúfers, tota aquesta part, diguéssim...
Vaja, el que entendríem per la fotografia del Japó.
Exacte, sí. I és un lloc realment pintoresc, la paraula és aquesta. Per nosaltres és... I a més, no seria el Japó que potser tenim associat al kimono i al sushi, diguéssim. És un Japó molt tradicional, però que potser és el primer que ens ve al cap quan pensem en Japó.
Aquest viatge, després tindrem l'oportunitat de parlar de com et relaciones amb els japonesos i de què és el que més et sorprèn de la seva cultura, que és una cultura ben diferent a la nostra i que, per tant, doncs, ens sorprèn, no? Ens sorprèn l'ordre, la disciplina i unes quantes coses més dels japonesos, no? Però del viatge ressaltaries més el que és patrimonial o el que podríem denominar més com els paisatges socials o paisatges urbans?
Jo crec que és una combinació de les dues coses. No podria dir que m'interessés... És a dir, la part de cultura i d'estructura de la seva societat i de com viuen és molt interessant. És molt interessant perquè, tot i ser una societat que podríem dir d'alguna manera molt semblant a la nostra, perquè en quant a tecnologia, diguéssim, podríem dir que forma part del primer món. I en aquest sentit notes unes afinitats. Però de la mateixa manera, tot i tenir aquestes afinitats, hi ha moltíssimes diferències culturals. I això és molt interessant. Però la part de patrimoni, per dir-ho d'alguna manera, estrictament d'edificis, paisatges, també és molt interessant, perquè és molt diferent de lo d'aquí, també, i a part reflecteix molt també la seva cultura, la manera com, doncs, com construeixen, com estructuren. Crec que és un reflex d'aquesta manera de ser que tenen. Llavors les dues coses van juntes per mi.
Seguim amb l'itinerari que vau fer, amb aquesta ruta, que
sí.
Vam a Takayama.
Vam estar els dos dies a Takayama, que va ser un bon respir entre els dies que vam estar aquí, que va ser molt moviment, molt veure moltes coses. Allà vam poder descansar, prendre's una mica amb calma, perquè a Takayama realment a les 8 del vespre s'ha acabat tot. Tanquen els restaurants, no hi ha ningú als carrers, no hi ha llum, pots anar-te'n a dormir perquè no pots fer res més. I llavors d'aquí sí que ja vam anar cap a Tòquio, que Tòquio per mi realment jo no tenia tantes expectatives com Kyoto, perdona, sempre em lio amb Tòquio, Kyoto. I em va sorprendre molt, em va agradar moltíssim. No m'esperava que m'agradés tant perquè jo no sóc una persona, diguéssim, de ciutats quan viatjo. M'agrada més la natura o les parts més tradicionals o més rurals. I realment Tòquio és espectacular. És una ciutat que per començar no te l'acabes perquè és enorme, però al mateix temps no se't menja. Sents que la pots dominar d'alguna manera. Llavors això la fa molt interessant, a part que cada barri és un món, però completament diferent de l'altre.
Perfectament diferenciat.
Sí, es nota molt, vull dir, estan superdiferenciats. Llavors et dona això, no? Que un dia estàs en un barri i estàs en una ciutat i l'endemà te'n vas a una altra i estàs en una altra ciutat. Això ho fa molt interessant. Nosaltres vam passar potser 5 o 6 dies allà i jo sento que no he vist res, que hi ha moltíssim per veure. Llavors crec que a Tòquio quasi és per fer un viatge i passar-hi una setmaneta o dues.
Maria, el pròxim viatge?
Està per veure. No ho sé. Segurament serà una cosa completament diferent.
Bé, dir-vos que, per aquells que potser heu arribat en el punt en què la Maria ja ens estava explicant el seu viatge, dir-vos que la Maria va escriure un article en aquesta revista online que nosaltres us dèiem Magellan, una revista que es nodreix i que s'elabora a partir de les experiències dels propis viatgers. En el número 1 de la revista de novembre trobareu reportatges de Sicília, Panamà, la illa de Komodo, Indonèsia, i el desert d'Atacama, a Xile. Per tant, doncs, si esteu interessats en algunes d'aquestes destinacions, no us ho podeu perdre. Entreu a la pàgina web de Magellan i allà trobareu tota aquesta informació i els números anteriors, per suposat. Maria Portús, moltíssimes gràcies per venir a parlar-nos del teu viatge a Japó i voler compartir amb nosaltres aquesta experiència. Esperem que la pròxima sigui tan fantàstica com aquesta, que sembla que ha anat molt bé.
Sí, tant. Moltes gràcies per haver-me convidat a compartir aquesta experiència. Animo tothom a visitar Japó.
Ens agrada molt que vinguin els oients i que es passin per aquí i pel Tiramilles, que en definitiva és el seu programa, i que ens expliquin com els van els viatges i com els decideixen i com els viuen. Seguim amb el nostre programa.